El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Conversem a aquesta hora amb l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández. Molt bon dia, gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, Mireia.
Repassàvem el que va donar de si el debat. Un dels temes principals, jo crec que del debat i de la campanya, està sent la mobilitat i les infraestructures. Plantegen en el seu programa electoral aquesta connexió de Castellà amb la C-58. Com i quina diferència té això en aquest model que està plantejant, per exemple, el PSC?
Bàsicament perquè no és el quart cinturó. Estem donant resposta a la necessitat de Sabadell i de Castellar. Una connexió, un bypass curós d'un 1+1 o 2+1 com a màxim, soterrat, que tingui el mínim impacte ambiental, però i que soluciona el problema de mobilitat de Sabadell. I això no té res a veure ni amb el quart cinturó, ni amb la B40, o com le vulguin dir, aportar-nos camions i cotxes a la nostra ciutat des de Terrassa, de la rotonda de Terrassa, que està ara mort allà el quart cinturó, perquè puguin continuar cap a Granollers, que és l'objectiu del de sempre. Volen aquesta infraestructura de fa gairebé 40 anys i nosaltres diem no a aquesta infraestructura, però sí a una connexió curosa, i sí a millorar el prolongament del tren cap a Castellar, sí a millorar les carreteres existents fins a Terrassa, portant una mobilitat, com dic jo, del segle XXI, una mobilitat sostenible i una mobilitat, sobretot, que doni resposta a los interessos de la gent que és majoritària, tant a Castellar com a Sabadell.
I aquest és el projecte en el que està treballant el govern, en aquest acord que han de tancar amb el PSC, que de fet s'havia de tancar a finals del mes de març?
Doncs encara no tenim informació de on està el projecte, perquè de fet el quart cinturó, o com vulguin dir-li, és com el Yeti o la niña de la curva. Tothom parla que l'ho ha vist, però mai s'ha vist ni un plano, ni una partida pressupostària, ni exactament res de res, i apareix sempre en campanya. Apareix sempre en campanya. I aquí han fet una campanya per intentar desgastar sobretot l'única alternativa que hi ha a la ciutat, però ha sortit malament, perquè justament Esquerra Republicana Sabadell i jo mateix, al tenir la posició que tenim, crec que hem convençut molt més gent que ara podran tenir un alcalde a la ciutat que no veig cegament el que diuen els partits i que posa per sobre de tot els interessos de la ciutat. I això és el meu compromís en aquest tema concret. Que, per cert, crec que és un tema que no interessa a la enorme majoria de gent. Una cosa és la bombolla de la ciutat, el microcosmos de la ciutat, que parla molt d'aquestes coses. A la gent, miri, li interessa el desastre quotidià i el patiment quotidià que pateix de la Renfe. I això ningú parla. I miri que casualitat. Ningú parla d'aquest desastre quotidià justament quan governen aquí els mateixos que governen a Madrid. Per exemple, no? Li interessa a la gent que funcionen bé les oficines, per exemple, del CEPE, a la gent que està a l'atur. Això és el que li interessa a la gent. No li interessa. I li interessa també en matèria de mobilitat que tenim aquí. És quan tu passeges pels barris, t'adones el que la gent realment vol. Li interessa que millori, sobretot, els recorreguts, els tempos de l'autobús de la ciutat. Això és molt important, perquè hi ha barris que a determinades hores queden desconnectats i evidentment que el servei de TUS és molt bo, no bo, molt bo, però segur que podem millorar en aquestes qüestions i que ens posarem d'acord per millorar aquestes qüestions que són les que realment interessen a la gent de la ciutat.
Sobre la Gran Via, plantegen un model similar al de la Meridiana, tema, no?
De la gent, vostè m'està posant tota l'agenda
no,
setting.
No, a veure, tots els temes destacats. Plantegen un model similar al de la Meridiana. Què vol dir exactament?
Nosaltres en la Gran Via, fa molts anys, des de l'any 2011, que era candidat el Juli Fernández, que estem fent propostes per poder millorar, per poder pacificar, per poder connectar, fins i tot portem en el programa l'estudi d'un tramvia. Evidentment que per poder canviar realment la situació de la Gran Via, el bypass aquell que estem proposant és important. El bypass és important. I a partir d'aquí podrem realment fer un canvi substancial en aquest sentit. Una Gran Via que, si té menys cotxes, podrà tenir la possibilitat d'obrir espais a aquesta solució, per exemple, l'estudiant del tramvia, o també a solucions com carril bicis, a parquisar determinades zones, a posar més verd, a fer com una sort de bulevard, com el que Meridiana és un molt bon exemple, que és possible de fer. Però hem de donar les solucions a tot i no portar més cotxes com volen fer alguns. I sobretot no mentir a la gent amb reparacions estètiques, que són florcites i coses que no canvien. Jo sóc usuari de la Gran Via, com molta gent, perquè per entrar a casa necessito entrar per la Gran Via. i no ha canviat res, absolutament res. Bueno, ara que estan en obres és pitjor i han tret algun carril, o sigui que ara és pitjor la situació d'aquells que s'omplen la boca de que volen solucionar, però en realitat no han solucionat res. Tothom que viu en aquesta ciutat sap perfectament que no han solucionat res, que tenim obres que són realment estètiques. Recordo que hi havia un alcalde que se dedicava a posar flors en fanals i gastava molts diners posant això. I esto más o menos igual. Estem fent reparacions estètiques, l'han deixat content a algú perquè li han comprat els vots, part del acord era poder fer aquestes reparacions estètiques, i miri, però realment el final de la Gran Via nosaltres ho tenim clar, però ha d'estar acompanyat de mesures que facin que canvi realment aquesta autopista urbana que tenim.
Parlava de la TUS, plantejava doncs el tema de l'ampliació dels horaris, ho diuen al seu programa, i també parlen de posar damunt la taula un sistema de tarificació social per als busos de la TUS.
Sí, correcte. Llavors, per una banda, és molt important, mira, aquí hi ha un tema que és fonamental per als veïns de la ciutat, perquè l'he comprovat in situ. No? Tenim recorreguts que, per la lògica de la mobilitat actual de la ciutat, fan que, per exemple, per la Rambla, tinguem 5 o 6 línies que passen per allà, o 4, no recordo el número de línies, però són un munt de línies i que passen molt sovint, que fan que, per exemple, trajectes d'unir el sud al nord siguin molt més lents de lo que haurien de ser, i per això molta gent no agafa també l'autobús, perquè prefereix anar caminant o moure el cotxe per la pèrdua de temps, perquè tenim una mobilitat que és del segle passat. Hem de desenvolupar un nou traçat d'aquesta mobilitat, una transformació profunda, i això implicaria, per exemple, uns autobusos més petits, fins i tot en algun lloc per accés al centre, algun punt llançadera, perquè hi hagi unes connexions més directes, i sobretot millorar freqüències, millorar horaris, donar sortida, per exemple, mire, una cosa que li passa a molta gent que treballa en els polígonos, per exemple, a Can Roqueta, poden anar a treballar en determinats torns perquè tenen autobús, en autobús poden anar a treballar, però no poden tornar, perquè després de certa hora ja no hi ha autobusos, i això queda totalment desconnectat. I aquí tenim centenars de persones que van a treballar a aquest polígon, que, com vostè sap, té moltes naus i moltes empreses importants, doncs, mire, això seria una cosa a donar resposta. I altres barris que ens expliquen el mateix, que tenen esperes de 35 o 40 minuts, i això fa que la gent, a vegades, bueno, digui, no, aquest servei no està donant la resposta. Per tant, la TUS, que fa un molt bon servei, crec que ha arribat el moment de trobar-nos i poder desenvolupar, no només amb la TUS, sinó també amb els tècnics de l'Ajuntament, el nou disseny de mobilitat del segle XXI per a la ciutat de Sabadell.
També parlen de les zones de baixes emissions, de que s'han de desenvolupar la ciutat. Com i quan?
Bueno, ja tindria que estar fet.
Sí, però li dic perquè, per exemple, Ciutadans demanava una moratòria fins al 2030 en el seu programa. Vostès creuen que es poden aplicar ja aquestes zones?
Doncs jo crec que es poden aplicar. El que sí hauríem de fer és, sobretot, ja no, perquè no s'ha fet feina que s'havia d'haver fet. Per exemple, aquest nou disseny de la zona de baixes emissions sobretot impacta en la zona central, en el cor de la ciutat. Per tant, això implica fer tot això que li estava dient anteriorment, pensar una nova mobilitat i un nou accés al centre, tenint clar que la gent que té cotxe al centre, que són veïns de la ciutat i que viuen en el barri del centre, han de poder accedir, però sobretot com canviem l'accés al centre i donem solucions de mobilitat. El que no podem fer és carregar-nos determinats mecanismes de transport, com pot ser l'autobús, i no pensar solucions perquè la gent que no pot arribar a peu, en bicicleta, en patinet o en cotxe, pugui arribar també en transport públic. I això implica una nova, un canvi molt profund i valent. I aquí el que no ha hagut en aquest govern, com sempre, és la valentia per assumir aquestes qüestions que canvien la vida de la gent realment i que tenen sempre un risc. Quan tu prens decisions valentes, sempre hi ha un risc. I has d'assumir-lo. Per què hem vingut això a fer política? No hem vingut a repetir com l'Horus el que un tècnic ens digui. Nosaltres el que hem de fer és fer política, projectar la ciutat que volem, projectar la mobilitat del futur de Sabadell i ser valents. I tècnica, i els tècnics dir-nos com es fa això. No és al revés, com passa sovint amb polítics que per mi no sé molt bé què fan en la política, perquè si no, no són necessaris.
Deixi'm que li pregunti una cosa més sobre aquesta qüestió. Aquestes zones de baixes emissions per Esquerra s'han d'aplicar només al centre o també s'han de portar als barris?
No, s'ha d'aplicar allà on és necessari. El centre és prioritari perquè tenim una situació complicada, ningú escapa la realitat, no? Tenim, estar tot tan centralitzat no ajuda a que pugui haver un repartiment millor de la mobilitat de la ciutat. També això és model de ciutat. Com ho fem perquè no tot estigui concentrat en el centre, però que al mateix temps tingui tothom garantit de l'accés a aquell servei? El que no podem fer és populisme. Si portem algun àmbit important de l'Ajuntament, per exemple, alguna altra zona de la ciutat, hem de garantir que tothom pugui tenir accés a aquell lloc.
Un altre espai que dediquen al programa és convertir en zones per a vianants, no? Vianantitzar, sí, o peatonalitzar alguns espais. A on, amb quins barris i de quina forma?
És la joia de la corona, aquest canvi. És la gran transformació de passar del verd, de passar del gris al verd, de fer possible un Sabadell totalment diferent i no l'actual d'asfalt i de formigó. La proposta són 20 milions d'euros en el mandat, 5 milions per any, a tots els districtes de la ciutat. Hi ha una proposta inicial, perquè no volíem sortir a la campanya sense tenir una proposta inicial, però, com he dit des del començament, tot és conversable, tot se pot mesurar. El que no és negociable per mi és que aquesta oportunitat, aquesta millora de la qualitat de vida, no ha de ser només d'una zona determinada, per exemple, del centre de la ciutat. Els carrers per a vianants, la part poder transformar carrers en zones més verdes i, sobretot, pujar i augmentar el comerç de proximitat en aquests llocs és un dret i és una oportunitat que hem de poder posar a tots els barris de la ciutat. Tenim projectes, per exemple, per al final, penso en el del sud, ara me ve el cap, perquè el de la Rambla ja l'hem comentat, ja l'hem explicat molt, el tros de la Rambla que volem fer així, però, per exemple, no, un tros molt interessant és el que tenim des de la plaça de la Creu de Barberà fins a la plaça de Barcelona, és aquella plaça. Per tant, aquell tros de l'Avinguda Barberà que podrà estar per a vianants, que podrà tenir el verd, un verd molt més impactant, que podrà millorar també el comerç de proximitat perquè se transforma en un passeig, dona verd, dona oxigen, dona relacions humanes, canvia la qualitat de vida i potencialitza aquella zona de la ciutat, del sud de la ciutat, perquè també és el sud també existeix, no? Com deia Mario Benedetti. Per tant, i mola, com ho diem nosaltres. Per tant, són propostes a tots els districtes. Tenim en el nord, tenim a los 7 districtes. Los 7 districtes tindran una proposta de Sabadell Respira, que és la joia de la corona d'aquesta proposta, perquè simbolitza el canvi real urbanístic. Jo sempre defenso que l'urbanisme en política municipal és la principal eina que tenim per fer ciutats més amables, més boniques, que ens podem sentir orgullosos, més sanes, més salut per a la nostra gent.
A l'habitatge, un altre dels grans temes i un altre dels grans problemes de Sabadell, i jo m'atreviria a dir que d'arreu. Proposen construir 3.000 pisos d'habitatge públic. Com, on i amb quina fórmula?
A veure, el que diem és, tenim un parc públic, raquític, i que no té cap capacitat d'incidència real. És un 2% del parc total de la ciutat. Vam perdre al llarg de la història per una mala política general que teníem com a societat i governs que no eren valents. Vam perdre gairebé 8.000 de los 9.000 pisos construïts al llarg de tota la història per les diferents empreses de l'Ajuntament, en aquest cas les anteriors a Vimusa o Vimusa. Per què? Perquè passen a mans privades. Per poder augmentar realment i tenir incidència, els estudis indiquen que hauries de tenir un 10% del parc del parc total. Ha de ser públic per poder incidir en el preu del lloguer. Com un 10%, i estem en un 2, és una fita bastant inaccessible, qui en digui que la pot aconseguir d'un dia per l'altre també diu mentides, nosaltres diem, bueno, anem a arribar, posem-nos l'objectiu d'arribar en els propers 15 anys al 5%. Sabent que no és tot el que voldríem, però que seria un pas determinant. Com ho faríem? Fent servir totes les fórmules que comentàvem ahir en el debat, totes les fórmules sense cap tipus de dogmatisme previ ni res. Totes les fórmules que puguin ser
que
necessàries.
Que són mobilitzar habitatges buits?
Mobilitzar, exigim els pisos de la Sareb i no volem pagar. Li diem al senyor Pedro Sánchez que nosaltres no volem pagar per tercera vegada els pisos de la Sareb, perquè seria una vergonya que facin pagar els ajuntaments els pisos de la Sareb quan ja els hem rescatat i pagat entre tots i després voldran fer-li pagar a la gent que vagi als pisos aquests pisos, o sigui que estaríem pagant per tres vegades els pisos de la Sareb. Això no és inacceptable, els volem i els volem tots. Volem incentivar les cooperatives per ajuda mútua, posant terrenys de l'Ajuntament, sol de l'Ajuntament, cooperatives per ajuda mútua, que és una metodologia de treball molt, molt positiva i molt estesa en el món. Volem comprar i tenir una gestió molt més eficient que la de l'actual govern, que va ser un desastre en la compra del tanteig i retracte. I dic desastre perquè li vam deixar en l'anterior mandat 10 milions d'euros per poder fer compra de tanteig i retracte, que és la via més ràpida que podem tenir, i van ser capaços de comprar, no van arribar al 25%. Per tant, hi ha 7 milions i mig que tenim en un banc des de fa 4 anys que no s'han fet servir. Per això també diem que a Vimus, i ho vaig dir ahir en el debat, l'hem de millorar i l'hem de potencialitzar donant-li més recursos humans i materials perquè pugui ser molt més eficient en aquesta tasca i en aquesta feina. A compra, rehabilitació, tanteig i retracte, cooperatives, masoveria, o sigui, totes les solucions que estiguin al nostre abast, les posarem per arribar a aquest 5% en 15 anys. Això també és dir a la gent, planificar-nos, imaginar-nos la ciutat del futur és tenir visió de més enllà d'una contienda electoral o de 4 anys. Has de tenir visió de futur i ha de ser un gran acord de tots. I també dèiem ahir fer realitat el que aquest govern ha fet, que és que el plan local d'habitatge que es va aprovar en el mandat passat i que faltava l'aprovació final, en 4 anys no han tingut temps per portar-nos això al ple. Mire que han fet ples extraordinaris aquesta gent per coses que eren bastant de menor importància. Pues això se ve que no és important per a Marta Ferrés.
Vaig a altres temes que si no no tindrem temps d'abordar-los. Sí. Li volia preguntar també per un dels temes que posen al seu programa electoral, que és la proposta de construir un alberg públic a la ciutat. Entenc que un alberg per atendre el sense sostre, no?
Sense sostre i algunes famílies que a vegades per falta de documentació, per exemple, que no, jo quan era regidor d'Acció Social, recordo aquests casos, al no tenir documentació és molt difícil poder donar una prestació econòmica i tenim que donar una solució a lo que, perquè sí és competència de l'Ajuntament, que aquí no pot pernotar cap persona al carrer, excepte quan és per lliure voluntat, o estem parlant de sense sostre que ven acompanyat.
Hi ha una problemàtica més gran al darrere, no?
Nosaltres creiem perquè així com vam ser nosaltres els que vam crear aquí a la ciutat i vam impulsar la metodologia del housing first, vaig ser jo també el que vaig fer el primer recompte de persones sense sostre de la ciutat i l'únic fins ara, en 4 anys no han fet mai més això en la Fundació Arrels i un món de voluntaris de les entitats, creiem.
Però des de la Creu Roja i des d'Actua sí que es va fent recomptes, no?
No, però jo estic dient un recompte total general. Nosaltres vam fer una experiència única a Sabadell, la primera vegada i única vegada que s'ha fet, però que s'ha fet en altres ciutats, que és durant tota una nit un recompte amb moltíssima gent voluntària a tota la ciutat en el mateix moment. I això nos dona la foto d'aquell moment.
Foto
de la
fixa,
persona.
No?
La foto, correcte, Mireia. Això és el que es va fer.
I li preocupa l'efecte crida? Li dic perquè quan es parla d'aquest alberg, moltes vegades es parla d'un efecte crida.
No existeix això. Està estudiat que no existeix. Aquest efecte crida no existeix. Les persones que viuen al carrer són persones que són bastant localitzades, bastant identificades, les que sempre han tingut a la ciutat o els casos. Poden tenir algun cas més. Me preocupa sobretot altres situacions que no s'estan donant cap tipus de resposta, com pot ser els infrahabitatges, que aquí tenim centenars de persones a la ciutat vivint en aquestes condicions. No em preocupa. I al contrari, crec que va ser una eina que si la sabem treballar a l'alberg permanent, també amb les entitats que estan especialitzades i l'Ajuntament, i aquí cuidado, no vull caure en la trampa de molts polítics que amb la idea azucarada, ai, les entitats van per davant, le posen la responsabilitat a les entitats de lo que hauria de ser una responsabilitat de l'administració pública. Aquest tema és una responsabilitat de l'administració pública. Una altra cosa és com col·laborem amb les entitats perquè tenen expertesa i perquè tenen coneixements, però la responsabilitat de l'Ajuntament, i crec que tindrien una millor eina, i és una vergonya que en dècades una ciutat, la cinquena ciutat del país, no compti amb aquesta eina i altres eines que hem de tenir millor desenvolupades per poder donar resposta a aquesta problemàtica, a aquesta xacra de les persones sense llar.
Transició energètica. Em sorprenia el programa electoral que posen damunt la taula la necessitat de municipalitzar la producció i la gestió de l'energia renovable. Què vol dir això i com es fa?
Això vol dir tenir una agència que treballi d'energia o també en coordinació amb altres municipis per poder incentivar de debò les energies renovables. Nosaltres a l'Ajuntament, al municipi, tenim un problema. Si volguéssim i si tinguéssim tots els recursos possibles per poder posar plaques fotovoltaiques a tots els sostres de la ciutat, taulades, sí, gràcies Mireia, gràcies, a totes les taulades de la ciutat, només arribaríem a produir gairebé el 10% del consum total d'energia dels 216.000 habitants d'aquesta ciutat, perquè tenim a més un municipi petit en comparació amb altres municipis. Per tant, requerirà, de fer treballs de mancomunitat i comunitats energètiques mancomunades entre diferents municipis. Dos, l'energia, com l'aigua, és molt important que hi hagi control públic. control públic, que no vol dir no tenir col·laboració privada, però el control polític ha de ser públic. I nosaltres veiem en l'energia una àrea estratègica per a la vida de la gent i que ha de ser l'administració pública la que tingui el control sobre això. Per això volem crear aquesta agència d'energia, aquest treball que volem fer seriosament per tenir molt més capacitat a Sabadell, per buscar més solucions, per assessorar i ajudar a la gent que vulgui fer, a les comunitats, per exemple, de veïns que vulguin fer, per incentivar de debò les comunitats energètiques, que és una línia de treball que també s'ha fet al Congrés, molt important per part d'Esquerra. Tenim molt de camp per poder transitar i és el que volem fer.
Breument li demano, perquè si no, sí, no tindrem temps de gaire cosa més, però sí que li volia preguntar per l'àmbit de la promoció econòmica, parlant de crear un observatori de l'empresa i de donar-li un valor diferent al vapor llong. En quin sentit?
En el sentit de que aquí molta gent s'omple la boca de que vol portar empreses noves a la ciutat, que està molt bé. Però, sobretot, ens hem oblidat d'una qüestió. L'Ajuntament s'ha oblidat durant molts anys d'una qüestió, d'ajudar a los que ja estan generant riquesa. D'ajudar vol dir de potencialitzar aquells que ja estan generant la riquesa. Per tant, volem una promoció econòmica que actuï de accelerador de les propostes de generació de riquesa de la ciutat, evidentment propostes. Nosaltres somiem amb una reindustrialització de Sabadell i per fer-lo aquesta Vapor Llong hauria de canviar mètodes, hauria de millorar en alguns aspectes, mantenir aquells encerts que tenim, perquè els tenim encerts que hay que mantenir-los. El que funciona lo hem de mantenir, però sí estar més oberts i més oberts també a la col·laboració público-privada. Segur que podríem potencialitzar encara més els recursos que tenim per a aquesta qüestió.
Vaig a la part més política. Tenen enquestes perquè les han fet públiques?
Sempre ho fem.
Quin valor els donen aquestes enquestes?
Jo ja ho he dit, les enquestes són tendències, marquen una tendència. Què sabem? Sabem el que tothom sabe a la ciutat. Hi ha dos grans partits que són els que tenen realment les opcions. Esquerra Republicana és l'opció clara i l'alternativa clara al règim socialista que porta aquí 24 anys manant. Llavors, i existeix una altra sèrie de partits que mantenen o que tenen una votació i alguns que tornen a entrar al consistori. I que tenim la possibilitat de fer realitat una alternativa. Jo treballo per fer la realitat. Les enquestes, més enllà de los números de cadires, que és el que la gent mira, el que importa són les tendències que marquen. I la tendència és el que tots sabem a la ciutat. El proper alcalde o alcaldessa ja sabem amb què nom comença, amb què letra comença el seu cognom, la F, o serà Ferrés o serà Fernández.
I el que sí que semblen indicar és que no hi haurà majories, que permetin governar en solitari. Vostès amb qui governarien, arribat al cas?
Sempre hem dit que amb tots aquells, avui una via àmplia, amb tots aquells que estiguin disposats a aplicar polítiques de progrés, que siguin republicans en quant a valors i, evidentment, que siguin demòcrates en el tema nacional. I això implica, o està d'alguna manera parlant de tots els partits, a excepció de l'extrema dreta, la dreta espanyola i, evidentment, el PSC. I també, evidentment, partits que no tinguin cap taca de corrupció. Per tant, aquests partits són els que estan exclosos. Amb la resta, jo vull parlar amb tots perquè crec que és una necessitat per Sabadell poder fugir...
També amb Junts?
Sí, clar. Junts lo considero des del primer dia, evidentment que lo considero i considero els senyors d'En Comú Podem i considero els senyors i senyores de la Crida, perquè són partits que compartim alguns aspectes. Evidentment que tenim diferències, però si estan disposats els senyors de Junts a aplicar polítiques progressistes, per què no? Que vinguin, que formen part, perquè la ciutat necessita la concurrència de tothom. De tothom que tingui un marc. Jo no puc pactar amb el PSC, que és un partit que no reconeix el dret democràtic a l'autodeterminació, que fa el que fa amb la llengua catalana en la gestió, que ens porta de nou al passat, que ens porta de nou a aquesta lògica clientelar de la gestió pública. No tinc res a veure. I que tenim un model totalment diferent. Jo estic proposant del passar del gris al verd i el PSC nos vol posar més pàrquings, o sigui, i tallar arbres, o sigui, tenim un model, o posar-nos una piscina d'onades artificials amb 5.000 metres cúbics de ciment. Clar, són barbaritats. Jo no puc... no tenim res a parlar per governar junts. Una altra cosa és que en algun tema puntual de ciutat hem d'estar d'acord tots, no? Jo l'he fet en la pràctica, no? El plan estratègic d'educació social, el plan local d'habitatge, per dir-li exemples que vam tenir el vot de tothom, evidentment que hem d'intentar que totes les forces polítiques estiguin d'acord. Però per formar govern, per governar, per tenir un projecte de ciutat, tots aquells que comparteixen això que acabo de dir, que aquests són tres elements fonamentals. I això es clou clarament al PSC. Per tant, jo el que sí li vull dir a nostres veïns i veïnes que ens estan escoltant és: quin voti per Gabriel, quin voti per Esquerra Republicana, sap perfectament que el vot no acabarà on no ha d'acabar, que només pot acabar amb un govern d'aquestes característiques o amb algú d'aquests partits que he mencionat, i no un altre. Hi ha partits que, malauradament, amb aquella indecisió de que poden governar amb tothom, que poden governar amb la Marta Ferrés o poden governar amb el Gabriel Fernández...
Comuns i Junts?
Sí. Això hauríem de respondre a la gent. Jo puc garantir el que puc garantir. Senzillament, que el vot cap a Esquerra Republicana és la millor garantia de canvi i que no anirà cap a on no ha d'anar.
Gabriel Fernández, gràcies.